la creació d'un guió d'una pel·lícula.
Hem arribat així a les 10:04. Podeu seguir informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts, i haver conclòs el dia 7è, l'obra que havia fet va descansar. I va beneir Déu el dia 7è i el va consagrar, perquè en ell va descansar de tota l'obra que havia fet quan va crear. Descansar és un manament diví i legal, així que l'haurem de complir. Després de treballar, just descansar. Ara està en debat la setmana laboral, o dit d'una altra manera, quant de temps tenim per dedicar la feina i quant de temps per descansar. Els estàndards actuals podrien estar superats, però en aquest país haurem de posar-nos les piles en productivitat. Pot ser la intel·ligència artificial arribi a ser una bona aliada. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Sabíeu que la jornada laboral de 8 hores ja la va establir el rei Felip II per als obrers de les fàbriques i les fortificacions? 4 hores al dematí i 4 hores l'hora baixa. D'aquesta manera, els treballadors evitaven les hores més caloroses i cuidaven la salut. Durant la construcció de l'Escorial, el monarca ja va comprovar que li sortia més a compte cuidar dels 3.000 obrers que hi feien feina i evitar que caiguessin com a mosques per l'esgotament. I segles després, en plena revolució industrial, quan hi havia obrers que feien feina de 8 de les 24 hores que té un dia, el socialista utòpic Robert Owen va proposar aquesta fórmula: 8 hores de feina, 8 d'oci i 8 de dormir. I així, tots sants, contents i descansats. A Espanya ja ben enterrat Felip II, els obrers de la Barcelona Industrial de 1909 varen lluitar fins a aconseguir la jornada laboral de 8 hores sense reducció de sou. Actualment, l'Estatut dels Treballadors estableix un màxim de 40 hores setmanals per a la jornada completa, que normalment es reparteixen de dilluns a divendres. En el debat està a passar 37 hores i mitja, jornada que, per cert, ja fa anys que tenen els funcionaris.
Descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego.
Por primera vez, después de 15 años de productividad continua, me llega mi descanso de la guerrera. A partir de este 1 de enero voy a parar. Voy a parar, voy a descansar, a reflexionar, masticar y digerir todo lo que me ha ocurrido en todos estos años. A todo el trabajo estoy diciendo que no, como en la canción, a ver si me hago caso. Y es curioso que hoy en día anunciemos con importancia estas decisiones, pero creo que también es lógico debido a la presión y a la velocidad a la que se nos empuja. Necesito apartarme de las redes sociales, necesito estar en casa, en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente. Necesito viajar sin trabajar, necesito silencio, devorar libros, estoy que me escribo encima, y componer al ritmo que dicten mis emociones.
Així ha anunciat Rosalén que atura, que necessita descansar, que està esgotada. Ja ho avisava a la seva cançó i no ha estat l'única.
Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran que el amor más verdadero está más cerca de lo...
Toni Riera López del Amo, psicòleg, professor associat de psicologia a la Universitat de les Illes Balears. Com estàs? Benvingut.
Hola, pues aquí molt bé. Vosaltres?
Nosaltres també. Nosaltres a punt d'anar a descansar. Encara ens falta una estona. Tu has descansat avui?
Sí, sí, sí. Avui crec que sí.
Descansar és la nostra paraula. Jo no sé si descansar avui dia està sobrevalorat, Toni.
Descansar sobrevalorat? No, jo crec que fer feina avui en dia està sobrevalorat. Fer feina més enllà de la feina que hem de fer.
Ja.
Saps això del presentisme i com que feim? O sempre que ens trobem amb una altra persona dir, uf, és que estic molt ocupat.
Sí.
Molt ocupat. N'hi ha d'altres que fan un badall i diuen que s'avorreixen.
Sí.
Però realment, la gent el que ens acostuma a passar és que sempre deien que estem ocupadíssims.
Tens
això està sobrevalorat. Descansar, hauríem de prestar més atenció.
I per això avui també és la nostra paraula i per això avui xerrar amb tu. Com us ajuda a descansar, Toni?
A tornar a tenir... Jo crec que, si me poso una miqueta poètic, a tornar a tenir la capacitat de ser en aquest món.
Sí?
Descansar és la capacitat de reconnectar. Tant a nivell fisiològic, mos permet posar en marxa mecanismes per fer neteja, per poder estar bé fisiològicament, emocionalment mos permet agafar millor perspectiva. Quan no aturam, és com si mos... No sé com se diuen aquest trastos que se'ls posa en els cavalls perquè no ho vegin en els costats.
Sí, sí.
El cansament mos va tancant la visió.
Sí.
Necessitant descansar, agafar perspectiva. Molt de problemes que tenim se perceben d'una manera diferent. Els podem entendre quan hem aconseguit descansar.
Mira, justament fa uns dies, i bé, ho coneixem tots, però que Andreu Buenafuente, còmic, moltíssimes coses, presentador de televisió, de ràdio, etc, va anunciar que aturava, que suspenia el programa de televisió espanyola, també és de Nadie Sabe Nada, fins i tot que no faria les campanades, que feia res, un parell de dies que havien dit que faria les campanades de televisió espanyola. Mira, ho contava d'aquesta manera, el sentim uns segons a través de ses xarxes.
Ya sabéis, tuve un episodio de estrés, algo muy común, no agradable, pero común en una sociedad como esta, pues poco acelerada, y en mi caso con trabajos que yo mismo me origino y me motivo y yo mismo creo, o sea, radio, cine, televisión, teatro. Hubo un momento en que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo, tienes que parar, y así lo hice. Quiero agradecer a todos los profesionales que me están ayudando y a toda la gente que me rodea y que me está dando un cariño increíble. Muchísimas gracias. Que sepáis que cada gotita de ese cariño es una vitamina. Y el respeto también por la situación, ¿no? Es muy emocionante comprobar como que esto ya es muy común y todos hemos aprendido un poquito a sobrellevarlo. El que lo sufre... i el que assiste al que lo sufre.
Deixem aquestes primeres paraules. Me desalineé, diu en Buenafuente. També és bastant metafòric, això.
Sí, 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 va amb aquesta línia de que deixem d'estar en contacte amb les nostres prioritats, amb els nostres valors, amb la gent que estimem, perquè mos cremam. Fins a aquesta síndrome que se diu des burnout, que és que mos cremam. És una conseqüència de l'estrès que estic fent referència en Buenafuente.
Sí, sí. En Buenafuente, en Rosalén, que l'han sentit tantes, en Valeria Castro... Ara que sents en Buenafuente, que ara començava a explicar les causes, quina primera reflexió fas en escoltar-lo?
Pues que és molt, molt interessant, també anava a dir molt agradable, tenir un model d'aquesta conducta, que en Buenafuente estigui agafant l'imatge de dir, escolta, he petat i necessito aturar. I a més reconeix, perquè si mires les crítiques que ha rebut, és que realment un no pot dir res en xarxes, que li sortiran haters de portes
de bandes.
Però és ombros, com molta gent se li tiraven el coi dient, i tu ets autònom, i tu estàs cobrant una barbaritat, i el que diguis. I ell ho reconeix, que són projectes que ha començat. Té la sort de poder aturar, Molta gent que fa feina per una altra persona, per una empresa, necessitaria que com a societat obrim aquest espai de reflexió entorn al descans una miqueta més ampli, perquè puguin tenir també la capacitat de desconnectar. Sense arribar a medicalitzar-ho, pot ser com una baixa. És que tot el tema de la salut l'han medicalitzat tant que, com a que de vegades no mos feien responsables. I cuidar el nostre descans és una cosa que mos han de fer responsables. Ara m'he ficat una miqueta amb el tema de la capacitat de l'empresa per reconèixer els drets dels treballadors a descansar, però les persones també haurien de fer-nos responsables. Ventura no ha de passar tant de temps enganxat a sèries en la nit. És vera que quan jo duc una roda me deixa desconnectar, o m'apareix que me deixa desconnectar. De vegades me fa no pensar en preocupacions que tinc. I descansar, amollar els braços, deixar-me caure en el seu descans, fa que jo hagi d'aprendre a tolerar el malestar durant una estoneta, durant un temps. I això, a vegades, ho evitam, també, i no mos deixa descansar.
Ja, efectivament. Pensant que descansam, però no. I aquí hi ha un tema d'acumulació, de que ho volem fer tot, ho deies en començar, i se genera un estrès, i l'estrès continuat és un mal hàbit. Què li passa al nostre cos amb l'estrès continuat?
Imagina una olla a pressió que està començant a treure vapor per tots els costats quan s'obrin les vàlvules de seguretat. El nostre cos, quan l'estrès se manté sostingut en els temps, torna a posar molt d'èmfasi fisiològicament perquè nosaltres som el nostre cos i comença a tenir problemes de massa pressió. Poden tenir sensacions de cansament constant, de manca de concentració, dolors inespecífics. Poden ser mal de caps, mal de pit, també en vocacions. I, bueno, això te posa un cas que ja me passa quan tenc malestar o estrès. Jo la pell me surt amb taques de per totes bandes i més piquen, per veritat. Hi ha molta gent també que té aquestes manifestacions cutànies.
Sí.
Són símptomes que dius, què està passant? Clar, aquí, en la perspectiva més, torna a dir-ho, més que medicalitzada, farmacolitzada, pensant, doncs me prenc un medicament que m'ha llevit símptomes. De volta està llevant els símptomes una estoneta, però si no atures, si no canvies alguna en relació amb aquest estrès, tornarà a créixer, tornarà a venir el símptoma. Sí. I mos han de fer, torna a dir, responsables del nostre benestar.
I d'un bon exemple poses, és vera, la picor se te'n pot anar, però si ja tu tens situada la causa, no?, que ho provoca, pots evitar-la i baixar revolucions abans de que arribi aquesta conseqüència. I no ho sentíem, però Buenafuente també deia en aquestes paraules que ara el sentíem adreçar-se a la gent, deia, no vull accelerar la recuperació, deia. No. Això és important, els temps que dediquem a recuperar-nos?
Sí, ha de ser un temps de qualitat i ha de... Evidentment, hem de fer equilibris. Tenint la realitat, com deia, hem de fer feina i hem d'adaptar a una societat que té unes exigències, però a la vegada no hem de voler forçar. Cap procés de recuperació l'hem de voler forçar. M'és igual que sigui descansar després d'una època d'estrès, recuperar-se d'un dol, sortir de qualsevol problema que tinguem. No? Necessitem donar-li tens per fer-ho bé i no córrer, perquè de vegades mos podem deixar, no sé si deixar emportar per il·lusió de ja estic bé, vinga, dona'm exactament ben igual el mateix. Pues si te tornes a agafar exactament ben igual el mateix, tornaràs a sentir ben igual el mateix. No queda cap dubte.
Sí, i també hi ha una altra cosa que diu Buenafuente, tampoc l'has sentit, però a mi m'ha creat l'atenció, i ara també ho podem enganxar amb el que tu mos deies, que és, ell va dir, tornaré a la normalitat, sa que sigui aquesta normalitat. Això deu voler dir no necessàriament fer el que feia, potser és una nova normalitat, una nova situació, un nou començament, un nou posicionament.
Sí. Sí. No hem de posar la prioritat en fer exactament en que les coses siguin exactament les mateixes, no? Ja ho deia Machado, caminante no hay camino. I si mires enrere, no has de pensar en tornar i en el mateix. Pot ser, continues igual, però la vida es canvi. I molt de problemes que tenim és quan no prenem decisions en el moment que hem de canviar o ens esforçam en tornar en la mateixa situació que estàvem abans. No hem de forçar i també hem d'entendre que la normalitat pot ser una altra cosa diferent.
La vida és canvi i, Toni, ja per acabar, com podem incorporar el descans, ja que aquesta és la nostra paraula d'avui i és motiu d'aquesta conversa, el descans a la nostra vida com a hàbit saludable?
Pues incorporant rutines. Rutines en el moment d'anar bones a dormir, rutines de com menjam, també això és important. La digestió és un procés que esgota en el cos i hem d'aprendre a menjar quan toca, a dormir quan és el moment. Te diria també fixar-nos per descansar, fer exercici. També és important. Poder fer exercici ens ajuda a regular els ritmes de descans. I una qüestió molt important, aprendre a dir no, a tancar portes.
Sí.
Si tot el dia estem agafant i ens estem engrescant en projectes i quedant i fent relacions, a mi que és superimportant perquè som animals socials, però espera, atura. Sí,
atura. I just això és el que cantava Rosalén en començar, aquell que no, aprendre també a dir que no. I amb aquesta que vam, aquesta conversa, ens agrada molt xerrar amb Antoni Riera López del Amo, psicòleg, professor associat de psicologia a la UIB. Toni, gràcies.
A vosaltres, jo també m'agrada molt.
Me sale del corazón. Voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo pa' complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Si quiero mejorar el mundo, primero voy a animarme, a animarme yo.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Així com el Gènesi ens relata que Déu el setè dia va descansar, els llibres Levític i Èxode descriuen que la Terra també ha de descansar al manco un any de cada set, amb l'objectiu de recuperar-se. I quins beneficis té el descans de la Terra? N'hem xerrat amb Fran Bernat Mercè, que és paisatgista.
Hola, Araceli, com va? Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. Pues sí, la Terra també ha de descansar. I ha de descansar perquè quan una terra descansa, tot el de dins la terra millora moltíssim. Millora l'estructura del sol, ja que plou i deixa de tenir aquella capa forta a baix, com a compactada, i l'aigua se filtra millor, l'estructura del sol i la textura millora molt més, els micronutrients i tot el que nosaltres no veiem. Tot se multiplica, se reprodueix, tots els cucs, tots els insectes favorables, tot fa simbiosis, tot descansa i amb aquest descans tot el bo de la terra se multiplica. Quan dic descansar, a vegades molta gent se pensa que si se llaura o se fa qualsevol activitat en maquinari, això forma part del descans. No. Quan una terra descansa és que no se li fa res. És a dir, se deixa créixer l'herba fora cap tipus d'activitat. Ni sembra ni de maquinari. Durant aquest descans se poden sembrar alguns cultius que sí que són bons per la terra, com per exemple són el favó, els pèsols, són cultius que no esgoten la terra, sinó que li donen molt d'avantatges. Per exemple, el favó li dona molt de nitrogen, molt de nutrients a la terra, que una vegada, diguéssim, ho desbrosses, ho fixes a terra i la deixes descansar, ara sí, és quan l'any que ve, quan tornes a sembrar els cultius que a tu t'interessen, aquella terra és espectacular, diguéssim. Una terra esgotada no serveix quasi per res. Sembres allà una domatiguera i, a part de que no creix, si fa qualque fruit, el fa gens saborós, amb una textura molt gens mangívola, i això és el que passa amb el descans de la terra. A Mallorca és complicat fer tant rotació de cultius com deixar descansar la terra, perquè a part de que ens estem quedant fora terres cultivables, perquè tot s'està construint un xalet o un macroxalet o tal, que això és un problema, perquè a poc ens quedarem fora, els pagesos ens quedarem fora terrenys, tant per ramaderia com per agricultura, com per qualsevol activitat que de lo que nosaltres vivim. A part d'això, les finques de Mallorca són molt petites, normalment. La majoria de finques són molt petites. Clar, això és un problema fer a hora de rotació de cultius o descansar aquell tros de terra, perquè descansar de terra vol dir que aquell any, a lo millor, aquest pagès no podrà sembrar el seu hort d'estiu o d'hivern perquè la terra ha de descansar. Per això, per fer aquest tipus, aquesta tècnica, que té molts anys d'antiguitat, se necessiten finques grosses i a Mallorca això no ho tenim. Però bueno, jo sempre dic que és millor que la terra descansi i no, aquell any no sembrar, que sembrar i que vagi tot malament. Quins cultius se veuen més beneficiats? Els cultius que se veuen més beneficiats, per jo, són, com he dit antes, els cultius que nosaltres li trobem més sabor. Una domàtiga, o una cindri, o un meló, not quan aquell fruit ha estat cultivat a bona terra. Per això jo sempre dic que els cultius que se nota més, que aquella terra és bona, ha descansat, l'han treballada, l'han posat a bona, són els cultius d'hort d'estiu. Per tant, si haguéssim de fer descansar la terra, jo sempre dic que és millor que la feu descansar durant tot l'hivern i després en l'estiu sembreu l'hort d'estiu, perquè aquesta fruita i verdura serà la que més ho notarà. Moltes gràcies i sempre és un gust xerrar amb altres.
Tres ràdios, entreteniment.
Un vi denominació d'origen vinicel·lan és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinicel·lem amb el suport del Consell de Mallorca.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Cometo molts errors, t'aprecio, ploro amb els cops, soc persona visca el moment.
Hi ha moltes maneres de descansar. Per exemple, agafar-se un any sabàtic. Nosaltres hem recordat que fa un any una família eivissenca de 5 va partir de l'illa rumb a Austràlia amb la seva autocaravana. Descansar, no sabem si hauran descansat, però l'aventura continua. Carlota Fernández, ¿cómo estás? Bienvenida a Ivetra Radio.
Muy buenas tardes o noches aquí, bienvenida, gracias.
Connectam nosaltres amb la Carlota i us hem de dir que aquesta entrevista l'enregistram perquè tenim moltes hores de diferència entre Balears i Bangkok, on és la família de Carlota. ¿Dónde estáis concretamente?
Pues mira, ahora mismo nos hemos salido esta mañana de la ciudad de Bangkok para ir camino a Phuket, a pasar las Navidades allí, hemos decidido.
Genial. I nosaltres recordàvem que fa un poc més d'un any els hi vàrem dir en aquesta família, formada per na Carlota, en Jaime, na Valeria, na Violeta i en Romeo, mos informaven que agafaven la seva caravana i que s'anaven a fer, no sé, quasi la volta al món, perquè havíeu d'arribar a Austràlia. Recorda-mos quina és la fita, Carlota.
Pues sí, hace un año salimos con muchísima ilusión con una autocaravana que construyó Jaime en 7 meses, por dentro y por fuera, desde el chasis, a partir para recorrer el mundo. Como destino final tenemos Australia, pero disfrutamos por el camino. Y mira, ahora mismo estamos en Tailandia disfrutando aquí del invierno. Y nada, con mucha ilusión de cada día de planes nuevos, de conocer sitios nuevos y muy felices, la verdad, de la decisión que hemos tomado.
Sí, porque no es lo mateix dir nos vamos que un any després dir llevamos un año haciendo camino y fent milles y fent kilómetros. ¿Com se veu el viatge un any després, Carlota?
Si os digo la verdad, lo volvería a repetir 1000 veces más. Mira que es muy duro viajar con 3 niños muy pequeños. Los días son muy cansados, pues como el día a día de cualquier familia en su casa, pero más estando fuera, porque no sabes dónde vas a comer, no sabes lo que vas a hacer, los niños sienten pues eso, que cada día cambiamos. Entonces es muy duro, pero aún así lo repetiría 1000 veces, porque la balanza pesa muchísimo más en la... En el viaje.
Sí, sí.
En el viaje.
És a dir, les coses bones superen les dificultats, que segur que n'hi ha, perquè
en
el final són països molt diferents. No tot està planificat. És a dir, arribàveu a un lloc, però no sempre sabeu el que vos trobareu allà, no?
Correcto, correcto. Nunca sabes lo que vamos a hacer al día siguiente porque no somos una familia que vamos lo que los niños nos solicitan o nos piden. Sí que es verdad que solemos siempre respetar pues eso, lugares casi todos los días para niños, para que puedan correr, saltar y jugar siempre. Y la verdad que muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Y luego también una cosa es la gente... ¿Cómo se sorprende en Bangkok? Por ejemplo, es una ciudad muy grande y es muy internacional. Cuando nos ven pasar con la autocaravana por la carretera, ¿pero cómo? No se lo creen. ¿La habéis mandado? Bueno, nos miran como con incertidumbre, porque no lo entienden.
Clar, perquè em dedica aquesta autocaravana surt d'Eivissa, però és que avui és a Tailàndia. Com ho fas?
Eso es.
¿Com ho fet?
Eso es, la gente se piensa que la hemos mandado por contenedor y les decimos, no, hemos venido en carretera. Y dice, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿En carretera? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué países habéis visto? Cuando les decimos la lista de países, alucinan. La verdad que es muy, eso a mí me engrandece más, ¿no? La cosa de la sorpresa de la gente, de la emoción de, ¿pero habéis llegado aquí en una autocaravana? Y ya, bueno, cuando miran los niños ya más emoción todavía, sí.
I escolta, sí. Carlota, vosaltres vos vareu plantejar en Jaime i tu aquest viatge per estar amb sos nins. És podríem dir, com una espècie d'any sabàtic, i ara ja duís més d'un any. Sabàtic, entre cometes, perquè deixeu les vostres feines i passau aquest temps superintens en família. què és, quin és l'aprenentatge d'aquest any? Sé que és molt difícil de resumir, però si haguessis de dir dues o tres coses que dius, mare meva, això m'ho duc dins la motxilla i això ningú m'ho podrà treure.
Lo primero eso es, nos hemos cogido un tiempo, no es un año, no sabemos, al final nosotros lo que decimos es hasta que se nos acabe el dinero. Es verdad que el tiempo, como hemos dejado los trabajos, tenemos tiempo para hacerlo, no hay ningún problema. El problema es el dinero. Al final nosotros estamos con ahorros, entonces cuando se terminan los ahorros pues hay que volver a casa. Pero gracias a Dios, cuando sales de Europa, la verdad es que baja muchísimo el presupuesto. Aquí, por ejemplo, en Tailandia la comida es muy barata y la gasolina también, entonces al final es muy poco el gasto que tienes a día comparado con España. O sea, al final gastamos mucho más allí, ahí hacemos mucho más ocio. La compra, bueno, ha subido mucho los gastos de todo tipo. Entonces, bueno, resumir el viaje en pocas cosas es complicado. Pero sobre todo momento en familia, momentos en familia, la paz, la tranquilidad, el no estar con un reloj, eso es lo más importante, lo que nos hemos dado cuenta, que vivimos en un mundo con el reloj siempre.
Yeah.
Tengo que ir a ese sitio, tengo que recogerles, luego tengo que ir a trabajar, luego tengo que ir a comprar no sé qué. Nosotros es que no hacemos nada, no sabemos ni qué hora es, así que ni el día. O sea, no sabemos en qué mundo vivimos. Sí, es verdad que es así. O sea, es algo que no nos damos cuenta, estamos siempre en un círculo, y aquí no cuando nos tenemos hambre, pues venga, vamos a comer. Uh-huh. O qué vamos a hacer para comer hoy, y vamos así. Claro. Y eso para mí es lo más bonito que me ha surgido en el viaje. Eso y el tener tiempo para estar con mis hijos, con nuestros hijos.
Sí, 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 que s'estan fent grans en aquest viatge també, encara que són petitons, però que també comparteixen un espai reduït, comparteixen tot el temps amb la família, amb els seus germans, amb altres persones totalment diferents, que això també ha de ser molt enriquidor, no? Trobar que hi ha altres persones que no tenen res que veure en nosaltres, no? Que en el final sí que tenen, però bé, així externament a lo millor
pensen. Eso es, yo creo, lo más emocionante yo creo que es eso, para mí, para nosotros. El darte cuenta cómo te dar la vuelta y están ya jugando con otros niños que no conocen de nada, que no saben el mismo idioma, o con adultos, ¿no? No solo con niños, con adultos a veces, que les quieren hacer una foto, o les quieren dar, muchas veces les regalan cosas, y es muy bonito, es muy bonito en el que podamos dar esa oportunidad a nuestros hijos de ver el mundo, porque mucha gente se piensa al final no salen de su zona de confort y los niños se crían ahí. Entonces, pues no saben qué hay más allá de ese parque de al lado del colegio o de esa zona. Entonces aquí pues nos ven relacionar con el cambio de dinero, pues les decimos que nos tenemos que cambiar dinero, tenemos que ir a un sitio. Ellos ya aprenden muchas veces el vocabulario básico del país que estamos. A mí eso me parece súper bonito, súper enriquecedor.
Ho és. I aquí tenim aquesta família que nosaltres seguim des del primer dia a través d'Instagram, Five Hearts One Dream, és a dir, cinc cos i un sol somni, que és aquest viatge que fa la família unida. I escolta, se pot descansar a un viatge així o això no vos ho plantejau? És a dir, és una vida, no? Perquè ara mateix és un estil de vida. Cansat o descansat? Se pot descansar?
La verdad, la gente piensa que son vacaciones largas, no son vacaciones. Lo decimos, la gente no lo cree, no son vacaciones, porque al final estás completamente con tres niños pequeños. Mamá, pipi, papá, dúchame, ahora estamos en un restaurante, estamos comiendo y quiero ir al baño y ahora me canso. Al final no es un descanso para nosotros, como la gente piensa, ¿no? Un viaje de descanso. No, no lo es. Es el día a día cualquiera, pero sin trabajar los padres. Sí. Entonces son 24 horas con niños. ¿Lo volveríamos a repetir? A mí, yo lo respondería completamente sí. ¿Y estaría así toda mi vida? Sí, yo creo que sí. Mi marido, yo creo que Jaime, está aquí al lado mío, se ríe un poco. No, él necesita más, muchas veces necesita su espacio y sus momentos de soledad que no se pueden tener. No se pueden tener.
Ja, és que no ha de ser senzill. Ara sou a Tailàndia, quin és el pròxim viatge, cap a on aneu després d'aquí?
Pues mira, como la autocaravana, si vamos a Malasia e Indonesia, no podemos volver a Tailandia por tema de papeles de la autocaravana, pues estamos pensando en volver a Laos y cruzar China para ir a Japón. Uh-huh. Ya que estamos aquí, como quien dice, nos gustaría visitar Japón. Uh-huh.
Me encanta lo de estamos aquí como quien dice.
Sí, correcto. Sí.
No sé si dus anotats quants de quilòmetres duis des que vareu sortir d'Eivissa, Carlota.
Pues sí, porque hace poco ha hecho Jaime el cambio de aceite. Hemos recorrido desde Eivissa a Tailàndia más de 30.000 quilòmetres.
Uau, quasi res. Idò, aquí tenim aquesta família, aquests cinc cos que bateguen en un sol somni, que és des d'aquest viatge, que és més que un viatge, és un moment de vida que comparteixen i una manera de viure tots plegats. Objectiu, Austràlia, però l'objectiu, com se sol dir, no és arribar, és el camí. I ells van fent camí i les podeu seguir a través d'Instagram, Five Hearts One Dream. Escolta, Carlota, mos ha agradat molt retrobar-nos un any després. Nosaltres vos seguim a través d'Instagram, però no mos havíem tornat a telefonar. I ja que venen festes de Nadal, idò també aprofitant per desitjar-vos unes bones festes i una bona entrada d'any 2026. Carlota, per vosaltres, per tu i per tota la família.
Moltíssimes gràcies. Muchísimas gracias, muchas gracias a todo el mundo. Que tengáis una feliz Navidad, sea donde sea, que nosotros lo haremos. Eso sí, con sol, no como vosotros, que estáis con los abrigos puestos.
Efectivament, nosaltres sí, un poquet d'enveja, com us fa aquesta família. Carlota, una abraçada a tots, gràcies.
Muchas gracias, gracias a todos, gracias, un saludo.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking.
Som en Tor Oliver, entrenador del sènior masculí d'Escut Bàsquet Binissalem. En el bàsquet tenim tres descansos. Dos descansos entre quarts, entre el primer i el segon quart, i després entre el tercer i el quart, que són els més curts. I després hi ha un descans a mitja part, entre el segon i el tercer quart, que és el més llarg. En els descansos curts, o en els descansos que tens entre quarts, que són molt curts, el que intentes fer és corregir, fer canvis i corregir el que veus que no està bé. És com si demanessis, en el bàsquet, com si demanessis un temps mort, un descans entre quarts. En el descans del mig partit, que és el descans més llarg, de 10 minuts, aquí bueno, aprofites per, normalment, en el meu cas, entrem a vestuari, i fas una xerrada, corregeixes molt, i normalment també el que enguany que més tenc ajudant, el xerrant s'ajudant, veure el que ve malament, com ho podem rectificar, que podem anar, que podem millorar. Per exemple, més 4 ulls que 2, i després a la xarxa amb els jugadors pues, intentes això rectificar i corregir el que no s'està fent bé, a part de que al moment has de mullar una bronca perquè estem dormits o emperdalats, i com ve pegar un estímul. Hi ha un petit llam en el bàsquet que sempre els tercer quarts solen ser dolents. En manco, en el nostre cas, ara esperi que ho estic solucionant, però els tercer quarts és com un drama i has d'aconseguir que tornin del descans molt enxufats. A vegades el descans no és el millor segons com vagi una mica del partit i has d'aconseguir que entren enxufats en el tercer quart, que ja és un sol somdiam adequat que o pes, guanyes o vas molt malament. Motivar i corregir. Jo crec que al final, com que tens més estens, te pots esplear més en les explicacions i el que vols que els jugadors facin, que ja en saben de jugar a bàsquet, però a vegades tu vols que juguin d'una determinada forma i és cadascú veure que intenta jugar lo seu, a vegades el deport és un poc individualista, encara que sigui un esport d'equip, i ja t'ha fet per ratificar, i qualque moment te pega qualque pel, qualque bronca, qualque geniada, encara que no lo seu, però bueno, a vegades es rompe dinàmica, jo crec que a vegades si la dinàmica dolenta la roms i intentes que entren connectats en el tercer quart. I a vegades la pissarra vola, també ve de dir, la pissarra rotulador i això no ha de borrar. Jo crec que la pissarra és la fórmula més fàcil d'explicar, s'estandarditzada. És veritat que hi ha pissarres digitals, hi ha gent que fa la pitafeta, és a dia d'avui, però jo ets la vileda, la pista dibuixada, pista sencera al mig camp, i un rotulador vermell, amb això som un pont maniàtic, i un borrador, que no m'agrada borrar-se mai i tal, i ja està. I dic que qualque vegada la pissarra vola, intentant que no, però sí que és la manera de dibuixar. Realment en bàsquet dibuixes el que vols, com se moguin, com se col·loquin, que faci un passe, que faci un tall, que fa un bloqueig, i és la pissarra. Totes les majors descans, quan t'amentem a vestuari sol xerrar-ho més, i sí que abans de començar el tercer quart sí que t'asseus, les 5 han de sortir i els dibuixes el que vol que faci. A vegades tens la sensació de que he pintat una cosa o he dibuixat una cosa i fan el contrari. També és partit, si l'equip contrari te troba la jugada que vol fer o te troba estall o el que tu vulguis marcar, doncs, també tens un equip davant que juga i en saben. I jo sempre dic una cosa que la gent mira bàsquet i els entrenadors en saben, i quan veuen que tu vols fer una certa jugada, doncs t'intenten rompre la jugada. Un dels tres equips, deim sempre. És la frase típica que sempre que hi ha un descans, un temps mort, un qualsevol cosa, doncs deim final de partit, principi de partit, i després sí que saludam, principi de partit molt saludam tots, els que surten saluden a tot l'equip, i en Adrià, que és el meu segon, i jo saludam a la resta de jugadors que estan a la banqueta. I és un dels tres equips, jo crec que és una frase molt típica, tothom la diu, tothom és un dels tres equips, no del club, però bueno, nosaltres l'any passat i en guany fem feina amb un dels tres equips. Ens tenien d'anar venint, ens dèiem altres coses, però en guany dèiem un dels tres equips.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és informació. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. So far away and so alone, how could I ever take you home? You're beautiful, beautiful. You've got a devastating point of view, and everything you say is true. You're beautiful, beautiful. The nightbirds start to sing their favorite.
Arribam al final del capítol amb ganes de descansar. I hem pensat, i si escoltam alguns dels consells de les persones que ens ajuden a baixar barrera i a qui demanam que ens diguin què fan per dormir millor, per descansar? Idò, aquí les teniu.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
El que faig, primer de tot, és prendre la meva pastilleta de magnesi, rentar-se les dents, evidentment, i els nins ja estan dormint en aquestes hores, si hi ha sort, i els hi vaig i els dono un besito. I abans d'allà dormir, 5 minutets de lectura. Intent que siguin 5, entre 5 i 10, però sempre amb aquest fregit.
It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. So peaceful until you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then
jo sóc una persona, diguem, espiritual, i en virtut d'això al vespre faig unes meditacions sempre. No importa que siguin de caire espiritual i tampoc són d'una religió concreta, però va bé llegir textos budistes, textos musulmans, textos hindús, que donen molt de joc, textos del Tao Te Ching, de la Bíblia, jo què sé, de Baha'u'llah, per exemple, m'agrada molt, en fi, tinc un ratet de lectura d'un d'aquests textos i aleshores, quan tanco la llum, ja faig un poc de meditació sobre el que he llegit.
Antes de irme a dormir tengo que tejer, porque me ayuda a poner la mente en blanco. Para mí es como hacer mindfulness. Me pongo a tejer, la mente ya está así planita y luego me voy a dormir.
Pues mira, yo tot lo contrari, és a dir, jo es vespre ja a pac, me fit dins el llit a Déu. El que sí que faig és esdematí el primer que faig quan m'aixec és donar gràcies per haver viscut el dia anterior, per haver pogut disfrutar d'un dia més, i agrair la possibilitat de començar un dia nou. Això és el meu ritual. Cada dematí, el primer que faig quan m'assec en el llit, aquestes dues frases, no? Agrair a Déu, en aquest cas, per jo, que som una persona creient, no? Pues agrair a Déu aquesta possibilitat de disfrutar un dia nou, que no sé què m'ha depararà, però segur que sempre hi ha coses positives. I haver agraït ja ho he pogut viure aquell dia. Si tens temps, després vaig repassant el que he viscut per viure des d'aquest agraïment. I sobretot, és dir, vinga, de bon humor, eh? De bon humor, perquè després en el dia a dia t'acaben llevant segons quines coses. Però bueno, és intentar pues, alegrar, crear un ambient agradable a la feina, que la gent estigui contenta, bueno, no sé, viure un poquet des d'aquest esperit. Però ho faig des de matí al vespre, estic fos.
Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Jo tinc un costum. Quan tinc la meva menuda amb mi, sempre intento posar-me-la a la part esquerra, allà on tenim el cor, i recolzar-la i tocar-li els cabells. I tot i que sona una mica, a lo millor, el de sempre, sempre xiuxueig en veu baixa aquella cançó que tenc als cascos, li conto un conte, aquell moment més tendre en el qual jo i la meva menuda el feim entranyable i sobretot per anar a dormir. Penso que és molt important quan poses el cap damunt el coixí, anar-te'n tranquil·la, amb els deures fets i sobretot sense cap càrrec de consciència, l'ànima lliure.
La rutina d'una dermatòloga, he de dir que, però no ho faig abans d'anar a dormir, perquè jo sempre procuro la part de tota la el cuidado facial i el moment aquest que un es dedica a un mateix com a de clausura del dia, et poso els nens a dormir, llavors és el meu moment, sí. I allà sí que llavors em retiro tot, me netejo la cara i és com una manera de treure't, no?, totes les els tòxics que t'han anat contaminant durant el dia, sí. A nivell físic però també mental, no? És el meu moment de dir, bueno, ja està, ara s'ha acabat el dia, traiem tot això i llavors ve el moment de cuidar-me a mi, que jo faig una rutina molt simple, jo sempre soc molt partidària de poques coses però molt efectives, i això, llavors em poso a faig exfoliació per treure justament el que dèiem, no?, totes aquestes cel·luletes tan seques que només fan que la pell perdi funcionalitat, i poso els activadors que parlàvem, no?, de pues, tipus els alfa hidroxiàcid, retinols, substàncies que activin la funcionalitat de la pell. És com el moment de la gimnàsia de la pell.
A mi el que m'agrada, o el que intent, que no sempre és possible, quan anem a dormir tard o hores poc regulars, que això sol passar molt, és llegir. A mi m'agrada llegir una estona abans d'anar a dormir per desconnectar un poc i relaxar-me abans de dormir.
Pues, jo, com que som amo de casa també, pues, poso a rentar vaixelles, me faig la infusió dels vespres, i una rensa els dents, lògicament, i llegisco una estona. Desconnecto un poc del món, llegisco una estona fins que el sol me guanyi. I el que sí que, amb aquest sistema, el que sí que aconseguis és dormir entre 7 o 8 hores cada dia.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
you.